moltíssim la situació actual amb els recursos, però em sembla que imposar una certa autoritat docent no és una qüestió només de recursos, sinó és una qüestió de que el suspèn, suspèn, el que no ho fa bé, no ho fa bé, el que se sent exclòs i avorrit, inadaptat, no estigui en classe tocant la pera d'aquesta manera, etc, etc, etc. Per tant, no són només recursos, és una actitud general que hem permès que passarà entre tots, de que en una aula cap tot perquè el professor ho resolga tot, i això s'ha convertit en un polvorí. I, per tant, a partir d'ahir, el que se sent inadaptat, no acceptat, i sap, a més, que si actua no serà penat de cap manera, ni en els resultats, ni no repetint curs, etc., però, bueno, pues això és el camp equipu, efectivament.
Hem arribat a les 10 del matí.
I si mai penseu en mi, mestre, que dels vostres ullets blaus i neixi sempre aquella pau que feia un xic més dolç a l'escola i no se'ls faci un ús la gola dient que han fet un endut.
Moment d'acomiadar els agoristes d'avui. Vicent Sánchez, Sara González, Pere Rossinyol i Anna Grau. Però abans, Sílvia Creus, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Què ens queda per explicar el matí de Catalunya Ràdio d'avui?
Doncs ara ho deia, seguirem parlant d'educació. Farem una taula amb tres professors per conèixer les seves històries, les seves vivències, per veure com ha evolucionat la manera d'ensenyar o la vida a l'escola. Ens acompanyaran una mestra jubilada d'infantil i de primària, un professor de primària i un de secundària.
Arribarem a les 11 parlant del primer trasplantament de cara del món fet a partir d'una donant que va rebre l'eutanàsia i que es va fer al Vall d'Hebron. Amb la Carme, que en va ser la receptora, amb el cap de cirurgia plàstica, estètica i reparadora de l'Hospital Vall d'Hebron, Joan Pere Barret, i amb el periodista Rafael Vila-Sanjuan.
A partir de les 11, el youtuber, cineasta i periodista d'investigació Carles Tamayo ens explicarà la seva apassionant experiència infiltrat en sectes que ha abocat el seu nou llibre, El Déu al·lucinogen.
A la Renaixença escoltarem la veu encisadora de l'actor Lluís Soler i l'objecte protagonista serà de gran interès, la gomina.
La gomina.
I a les 10 i 3 minuts arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Diadola.
Hola!
Què tenim, Jovany?
Doncs mira, per absurd que et pugui semblar, hi ha polèmica pel fet que Joan García, el porter del Barça, digués sí. En una entrevista al Larguero que el seu cognom es pronuncia García i no García. Sí, és així. Sembla que això ha despertat la catalanofòbia fins al punt que Pablo Parra, que és periodista de Ràdio Marca, ahir va obrir el seu programa fent una reflexió que, en principi, no caldria fer, però mira.
I Joan, com nació en Catalunya, com és català, dijo que su apellido, al ser catalán, se pronuncia Joan García. Y entonces hay un grupo de gente que se ha dedicado a insultarle. Y hay un grupo de gente que se ha dedicado a cargar contra Joan por decir que le llamen García cuando su apellido es García. Y a mí no deja de sorprenderme. Alguien se enfadó cuando James dijo que no le llamaran James, sino que le llamaran James Rodríguez. No, ¿verdad? Todos asumimos que ese futbolista colombiano se llamaba James. Igual que nos aprendemos el nombre de la selección de Ulaanbaatar cuando juega contra España o cuando mañana España juegue contra Egipto, Varela se aprenderá los nombres de los de Egipto. Cuando hay un nombre que es catalán, habrá que decirlo en catalán.
Reflexió profundíssima, i necessària. En tot cas, abraçada, Pablo Parra, de Ràdio Marca. Ja se sap que aquests dies que no hi ha lliga de futbol, a més són dies de mig vacances, costa omplir programes, i es pot fer polèmica de qualsevol cosa. El Chiringuito, per exemple, han debatut al voltant d'unes declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que podria signar perfectament Mariano Rajoy o Núñez Feijóo.
Decir que el 22 me dices, joder, ya lo tiene muy claro. Claro, más o menos lo tenemos claro. Claro, hasta donde lo tenemos claro. Y sigo insistiendo, joder, claro, qué claro lo tiene, que no lo tiene tan claro.
Carai, això, reflexió de Luis de la Fuente, el Chiringuito, que el qui no tenen claro és el mateix de la Fuente, doncs amb això ja en tenen prou per fer un, per omplir 2 hores de programa.
¿4 claros?
Bueno, no, si tampoco ha hecho
4 claros.
¿22 claros a día de hoy o
no,
22 fijos?
22 claros y 4 que no están tan claros.
4 no están tan claros.
Pues deja claro que tampoco están tan claros, que los claros no están tan claros. Que lo tenga claro que sean 22.
¿Se han hecho partido ahí?
Que no lo ha dejado claro, digo yo. Está diciendo que 22 claros y después...
Sí, sí, sí. Pero
bueno, claro, claro, no está tan claro.
Tiene claro que hay 22 claros, pero no le queda claro los 4 que no son claros.
Pero es muy prematuro, es muy arriesgado.
No tiene los 22 claros.
I a junio ja veurem.
Això és l'àgora d'allà,
Sí, és l'àgora d'allà. I el que em passa és que... El que em passa és que hi hagi polèmica. Fins i tot sobre si 4 claros.
Claroscur.
I a les xarxes, què han dit, Joel?
Doncs mira, Freddy, comencem amb l'únic tall d'actualitat que tinc avui. I que a sobre ja l'heu tirat a quarts de set, però crec que val la pena recuperar-lo per la gent que no es lleva de nit. Marxem a un bar de Fuengirola. Les càmeres de seguretat capten l'entrada d'un home amb un casc de moto posat i un matxet a la mà de ben bé mig metre de fulla, cridant money, money. Sí. En principi és bastant evident el que vol fer l'home. Doncs no, la reacció del cambrer i dels clients no és la que el lladre s'espera. Realment l'home fa por, vull dir, si veus les imatges, es descollonen inclús quan l'home els hi posa el matxet a dos dits de la cara, com de malament t'ha d'anar la vida, perquè la idea que algú vulgui robar-te a tu et sembli tan descabellada que penses que és una broma. El lladre acaba marxant frustradíssim i al final s'escolta quan fins i tot descarten trucar a la policia.
Què policia,
home. I ara deixem l'actualitat, Freddy, i gaudim una mica de les meves perles secretes de Ràdio Vintage. Ara escoltarem a José María García, al programa Super García, Onda Cero, any 2000, interactuant amb el cognom del jugador anglès del Madrid en aquell moment, Steve McManaman. I després un reporter de Onda Cero presumint de nivell d'anglès.
I Alfredo Martínez, quizá uno de los hombres claves en el engranaje del Real Madrid, el inglés Steve McManaman.
You are very happy, no?
I'm very happy, yes, thank you.
It's been really fun. Hoy has hecho un gran partido, no? ¿Hablas algo en español?
Sí, muy, muy gran partido.
¿Y qué gol, eh? What goal, eh?
Sí.
McManaman. Del següent tall, l'únic que sé és que és Catalunya Ràdio, que era a principis dels anys 90, quan la ràdio es feia amb cintes.
Sí.
Atenció a aquestes declaracions de l'escriptora Maria Mercè Roca.
La mateixa Maria Mercè Roca destacava la bona acollida que ha tingut aquesta obra.
Mira, el que té de bo, va sortir fa molt i molt de temps i té el que necessiten els llibres, que és un període de rodatge, de preparació, perquè la gent en senti a parlar.
El sou una mica distorsionat, però bueno, aquest era el missatge que ens donava Maria Mercè Roca.
No, el missatge queda clar igualment. Va, i acabem amb una delicatessen de l'ínclit Agustí Forner, en pau descansi, al TN Comarques. A ella de fer-li una entrevista al senyor Eudald Carbonell, director de Tapuerca, però a l'últim moment bateja el senyor Carbonell amb un nom, al meu entendre, molt més guapo.
Aquesta persona era l'arqueòleg Eudald Carbonell. És codirector de les excavacions de Tapuerca, que també han estat declarades Patrimoni de la Humanitat. Senyor Tapuerca, senyor Carbonell, moltes gràcies i de nou l'enhorabona.
A vosaltres.
Jo crec que l'Eudald Carbonell estaria encantat de ser considerat el senyor Tapuerca.
Però així com han de dir García, però així és impossible.
Gràcies, Joel, gràcies, Joan. Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González, Pere Rossinyol, moltíssimes gràcies a tots.
Adéu, gràcies. Bona setmana.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho, però pensa que és estrany que a algú no li agradin, llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
012. La millor resposta.
Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
Problemes?
Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
Ja ho sap, que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
De debò?
Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
Quina bona notícia!
Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
No t'hagués agradat dedicar-te a la medicina?
No, ni pensar-ho. Sempre vaig pensar que això no era per mi.
I no t'ha quedat alguna cosa de la família? Saps alguna cosa de primers auxilis? Si ara, per exemple, en Xuriguera que hagués aquí esterracat, li podries fer alguna cosa?
Li faria boca a boca. Ah, no. Quasi per vostè. A la meva edat tenim tantes oportunitats.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... L'impregna tant que deixa d'avançar. I la resposta era... S'atura. Saturar una matèria vol dir que quedi ben impregnada d'una altra. I qui es deixa d'avançar, doncs s'atura. 1.213 dels 1.405 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 8 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong, Jordi Morell i Núñez, de Barcelona. I avui també ens heu dit Amarra, Arrosa o Alcala.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Els nostres 5 quilos de patates de primera estan a només 0,79 al quilo.
Un 33% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
T'agraden els dinosaures?
Sí!
A ti tu també.
Mola!
Acompanya-la ell i el Johnsy en aquesta nova aventura.
Gràcies!
Per descobrir els secrets dels triceratops, tiranosaures, velociraptors i molts més.
Som-hi!
Titó, excursió amb dinosaures. Disponible als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Que xuli!
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2 i 2 són 4, 4 i 2 són 6. Escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes. Li restem la X al futur. Castrem a les feres als centres. Esforço de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes. No deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació.
Ho dèiem ara, volem parlar una mica d'ensenyament, volem parlar d'educació i volem parlar amb els protagonistes, amb com són els mestres, els professors, i ho volem fer amb tres persones de diferents generacions per veure una mica quin diagnòstic fan de la situació actual. D'entrada amb la Rosa Maria Raic. Rosa Maria, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Mestra d'infantil i primària, jubilada ja.
Jubilada, jubiladíssima, perquè ja fa 7 anys que
ja
no treballo.
Ja fa 7 anys jubilada, i senyora o no senyora?
No, la veritat és que no. No, és que a part, quan vaig a veure les meves companyes a l'escola, estan tan desbordades que jo ja ni m'hi acosto gaire.
Ara en parlarem, d'això. Amb el Quim Valls, que és professor de secundària. Quim, què tal? Bon dia.
Bon dia.
5 anys fa que ets professor?
Sí.
De català i castellà.
Exacte.
I en Pau Gaitan, que és director i professor de l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles. Pau, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Aviam, volem fer una mica de diagnòstic del panorama. Comencem amb la que s'ho mira una mica, Odusso de la Mele, que diu la Rosa Maria.
Sí,
dius,
sí.
Les veus desbordades, les companyes, quan vas a l'escola?
Moltíssim, sí. Moltíssim.
Per què?
És que abans parlàvem que quan jo vaig començar teníem 40 alumnes i bé, ens en sortíem, i ara en tenen 25, 20, 22, depèn. I la gent li costa molt de sortir-se'n, perquè hi ha una diversitat a les aules bestial. I llavors, bueno, les mestres estan intentant portar el currículum amb les amb els 20 o 15 o 18 que les poden seguir, llavors tenen una altra realitat al paral·lela, i els hi costa molt esforç combinar les dues coses i compaginar-ho, i tirar endavant el curs i que hi hagin uns aprenentatges.
Quan parlem de diversitat, parlem de diversitat geogràfica, diguem, la procedència dels alumnes o no només, de tot?
Procedència dels alumnes i també de que cada vegada hi ha més coses diagnosticades, que jo penso que algunes amb una mica de, no sé, amb una mica d'atenció paterna-materna i una mica d'autoritat i una mica d'organització, se n'eliminarien unes quantes. Sí que hi ha patologies i sí que hi ha criatures que necessiten una atenció, però n'hi ha d'altres coses que són molt bé, molt a nivell social.
Pau, tu com ho veus?
Bé, jo crec que l'escola està en un procés de transformació ara mateix, és veritat, estem en un moment molt, molt intens i tot plegat, doncs, evidentment, genera tensió, però alhora també genera un procés d'innovació i de compromís molt gran, que sovint no es veu, no? Jo crec que ara mateix l'escola, el sistema educatiu en si està en un procés ara mateix com molt posat en dubte, i en aquest sentit crec que és important reivindicar les coses bones que passen als centres, no? També, perquè n'hi ha moltes, i l'escola cada dia, quan obre la persiana, realment té molts motius per ser optimista, no? O sigui que és veritat que ens trobem en aquest moment ara de tensió. Hi ha hagut molts canvis, els últims anys han estat salvatges a nivell de canvis.
Salvatges, eh?
Sí, totalment. Hi ha hagut molta dificultat per consolidar lleis, per exemple. Els últims anys han estat això, no? Un reguitzell de lleis que no han tingut continuïtat i que al final, bé, el sistema educatiu es fonamenta precisament en aquesta estabilitat i en aquest impacte real que pugui tenir sobre l'aula, no?
Quan fa que ets professor?
Jo ara mateix 16 anys, sí.
I tu has notat en aquests 16 anys els canvis una mica que ara deia Rosa Maria, és a dir, de més diversitat i, per tant, més reptes a l'hora de gestionar una aula?
Sí, totalment. O sigui, hi ha més diversitat perquè la societat també és més diversa, no? Jo crec que en aquest sentit, o sigui, el sistema educatiu és un reflex de la societat, no? Al final sí que és veritat que també hi ha recursos, hi ha més recursos que funcionen. S'han de reivindicar més recursos, evidentment, però hi ha recursos com les aules d'acollida, que ara parlàvem fa un moment, que funcionen i que et donen experiències, doncs, molt positives, no? D'alumnes que arriben sense saber la llengua catalana i que al cap d'uns mesos, doncs, la poden parlar a nivell bàsic, no? A nivell usuari, no?
Quim, tu com ho veus? Tu que ets jo... 5 anyets fa, que ets, vull dir...
Sí.
Que ja són, però...
No, a mi em semblen uns quants, clar, si miro la meva vida. Però sí que estic d'acord amb els dos companys, i jo he de dir que en aquests 5 anys sí que he vist un canvi a molt a pitjor, i diria que sobretot va ser com quan vaig començar el tercer any a educació, vaig notar un canvi molt fort i una davallada de nivell, perquè jo sóc de secundària, jo això de 20 i pico nens ni de conya, o sigui, per mi el normal és una classe amb sort, tinc 28, i el normal és tenir 30, 33, 34 nens inclús en una classe, que són adolescents, amb tota la diversitat, i jo reitero, no només geogràfica, crec que el més important de la diversitat que tenim a l'aula és totes les necessitats educatives que s'han de cobrir. I jo, com una única persona amb 34 alumnes, no puc arribar a tots. I per mi la gran davallada de nivell va ser en el curs en què vaig veure que van arribar a primer de batxillerat els que havien fet tota l'ESO amb ordinador. Sí. Allò va ser, però, una hecatombe. O sigui, 70% de suspesos a la meva assignatura, que era català en aquell moment, en el primer trimestre. Semblava jo el dolent... I a final de curs em van donar les gràcies a aquell grup, que me'ls estimo molt, un record per vosaltres, ja que estic aquí, em van donar les gràcies perquè els hi vaig semblar que era molt dur i jo els vaig dir, no, és que si no t'estaria enganyant, perquè arribaràs a una selectivitat i has de tenir un cert nivell. I doncs era com molt difícil intentar que, per exemple, redactessin correctament quan havien estat acostumats a que tota l'ESO amb ordinador i ja no corregien res, perquè li picaven al Word i corregia sol. Doncs era com, xatos, espavileu, ritme, hem de fer alguna cosa.
Tu vas tenir la sensació que et van arribar amb coses que ja haurien de saber però que no sabien.
Totalment. I mira, just abans li comentava a ella, perquè aquest any, a primer d'ESO, 12 anys, he hagut d'ensenyar com es fan les lletres minúscules. Sí, nens de 12 anys no sabien fer una jota, no sabien fer una R minúscula, el que feien era fer la lletra majúscula, però fer-la en un tamany petitet.
És petita.
I el pitjor de tot és que parlant amb més companys que estan a altres centres, que estan a altres territoris, jo ara mateix estic a la zona de Tarragona, Altafulla, Penedès, m'han dit que també passa, que arriben a primer d'ESO sense saber fer les minúscules o sense entendre el que el professor escriu a la pissarra amb lletra minúscula perquè no... Hi ha un problema molt gros aquí.
Rosa Maria.
No, això és el fet de que a infantil fèiem les coses amb lletra de pal, que en diem, no? Els noms dels nens i el nom, i passen, i sabien llegir, Barpaco, no sé què, vull dir, anaven trobant les coses i eren molt fàcil i n'aprenien molt ràpid, això. I hi havia un moment, entre P4, P5 primer, que es feia el pas de lletra de pal a la lletra lligada. I després ja començaven una lectura correcta i una escriptura. Això, jo l'altre dia vaig anar a veure les meves companyes, una que està primer, tenia la classe maca, els nens i les nenes, diu, aquest any té un curs molt maco, està molt bé i tot, i estaven escrivint i estaven fent coses, dic, però si això ho fèiem a final de P4, i ho estàs fent a primer. Vull dir, la cosa s'ha anat endarrerint moltíssim. I llavors jo penso també que és, que, bueno, per la manca aquesta d'una mica de posants i d'estar sobre i això. I tu, per exemple, tu has comentat, Pau?
Sí. Sí.
Pau, has comentat que teníem ajudes. Però sí, hi ha ajudes. Però quines ajudes? Perquè, per exemple, una CIEI, nosaltres, la nostra escola, la que jo he treballat sempre, són 4 línies, són 100 alumnes. Hi ha una CIEI. Vale? Aquesta CIEI que tindrà una dedicació de...
Perdó, per què és una CIEI?
Suport intensiu a l'educació inclusiva, un recurs.
Per l'educació inclusiva.
Aquest és un recurs, no una aula, eh? Vull dir...
Bueno, però tenen una CIEI, és un recurs, que hi ha la, un recurs que hi ha a l'escola. Val. I llavors tens una criatura que ho necessita, una altra també, i què venen a la classe, a l'aula? Una hora. Poden venir 2-3 cops a la setmana. I la resta està la mestra davant dels alumnes...
No, és que jo, evidentment, o sigui, m'agradaria reivindicar el fet de que, evidentment, l'estructura i els recursos van de la mà, sempre. Vull dir, al final, és... la inclusiva, de fet, una mica és això. O sigui, una inclusiva no pot desbordar. Hi ha moments com els que esteu dient, doncs què passa, no? Si hi ha estructura, hi ha recursos, clar, al final el que trobem és una transformació, i és el que deia al principi, no? O sigui, el sistema educatiu ara mateix està en un procés de transformació molt gran, i el que hem dit, no?, genera molta tensió, no? Jo crec que hi ha dos claus, no? El fet de tenir recursos i organitzar els que ja tenim i els que ja disposem, perquè, de fet, el recurs CIEI, o sigui, com a tal, no és que els alumnes surtin, sinó que puguin estar, en la mesura del possible, no?, en aquesta intensitat de mesures i suports dins de l'aula, no?, en la mesura que això sigui possible. Aleshores... Clar, atendre tothom, sí, bueno, no de qualsevol manera, no? O sigui, va de la mà, metodologia i els suports, no?, que hem dit.
El que passa és que una cosa són els recursos, com dèieu ara, i l'altra és una mica el que deies tu, Quim, no?, que és una manera de com hem ensenyat, sí, i de si hem, perdó per dir-ho així, empobrit l'ensenyament o l'hem tornat... Hem deixat les coses bàsiques, no?
És que, clar, jo en el temps que porto, però també penso inclús jo com a alumne, jo veig un abisme del que jo vaig fer. Jo vaig acabar l'ESO el 2014, batxillerat al 16. És a dir, fa 10 anys que vaig acabar batxillerat. I noto aquesta diferència, però crec que hi ha una part de que, al final, per exemple, la tecnologia ha evolucionat d'una manera que, sincerament, fins ara, a educació no s'ha sabut integrar correctament. I crec que potser faltaria com una proposta de país real i que se segueixin amb especialistes de veritat, com podem ser nosaltres, que sabem el que és una aula, gent de diferents punts de vista, diferents generacions, diferent càrrec, per saber com integrem aquesta tecnologia. Perquè el que no pot ser és que s'hagi convertit el fet de treballar amb ordinador a que tingui un nen que, a la que jo em giri, tindrà 20 pestanyes obertes a un ordinador, obre el xat GPT, li pregunta una cosa i ja em fa l'exercici. Jo, de fet, vaig deixar de fer qualsevol activitat amb ordinador que fos avaluable. Redaccions, tot a mà, perquè jo i uns quants companys ens vam adonar que no podíem assegurar-nos que ho haguessin fet ells. I doncs la cosa era, doncs ara la redacció no la pots fer a casa ni la pots fer a ordinador. La faràs aquí, et dono una hora, planifica, et fas
llamar,
grups... Llamar. Perquè és que en el moment que posava l'ordinador... ja no sabia el que passava. Òbviament, després l'utilitzem per altres coses.
Això t'anava a dir, és a dir, també els hem d'ensenyar a fer servir aquestes coses, no?
Fer-ho servir correctament.
Correctament, sí.
No, és que ara fa gràcia perquè jo segueixo moltes coses d'Instagram i coses que fan riure i coses d'aquestes. L'altre dia hi havia una senyora que deia: ara prohibim els telèfons mòbils, prohibim els ordinadors, prohibim les coses a les escoles. I després jo, que jo sóc gran, haig d'anar al gimnàs, dona't d'alta amb la pantalleta, allà dona't d'alta amb el mòbil, allà fes... Dius, a veure, alguna cosa hem de fer perquè serveixi d'aprenentatge i no serveixi de censura. Hem de fer, ho hem d'adaptar d'alguna manera.
S'ha de replantejar.
Sí,
de fet, jo crec que hi ha molt marge de millora, és el que hem dit, no? Però ara els centres educatius acullen noves competències que abans no hi eren, al sistema, és el que dèiem, però per necessitats reals. El sistema educatiu, la societat, va de la mà, però l'administració també porta els seus propis ritmes, no? encara que costi. No? Jo crec que la clau al final és equilibrar-ho. Hi ha un debat molt gran sobre el tema de la memorització, si sí o si no. No és donar-ho tot a la memorització. És important la memorització, evidentment, però no és suficient, està clar. No? Uh-huh. I cal entendre, i cal saber explicar, i cal saber utilitzar la intel·ligència artificial. No? O sigui, de fet, tot aquest debat de projectes sí, projectes no, clar, dissenyar un projecte és molt difícil, és infinitament complicat, no? Si no, al final és que és fum, no? I el que cal és aquest rigor. Jo crec que també, per exemple, amb el sistema d'avaluació, l'avaluació ara mateix ha de ser com molt diferent, no? O sigui, ha de ser... bueno, hi ha una confusió molt gran entre exàmens sí, exàmens no. O sigui, no, és una eina més i hi ha moltes eines. Per sort tenim més eines que poder fa 20 anys, no? Que tot es feia sobre una sola base, no? I que cal combinar aquests instruments, no? I cal trobar aquest punt. Què necessitem? Temps. Necessitem estructura, el que dèiem al principi.
I l'autoritat dels mestres, que és un tema molt recurrent. Ja n'hem parlat fins i tot a l'Àgora, eh? De dir... Quin sospir.
Aviam, no sé com estarà, sincerament, eh? Jo parlo del que sé. No sé com estarà la situació primària infantil, perquè sóc de secundària, de la ESO sobretot. Doncs és un problema perquè a vegades un xaval de 15 anys sap mentir, sap manipular. Ja no és un nen petit que te la pot intentar colar, però no. I a vegades diuen mentires, i el problema és que les famílies, molts cops, el 90% se'ls creuen, et qüestionen a tu, et munten un pollo, et poden arribar inclús amenaces, perquè això passa a les aules i la gent ho ha de saber, tenim amenaces, i després, un cop ja ha passat tot això, doncs potser et diuen, ah, doncs això no ho sabia, és que el meu fill m'ha dit que això no tal, i no, pues no, el seu fill no estava a aquesta hora a classe o el seu fill va fer tal cosa, però d'entrada és com el fet que et qüestionin a tu i que tu no tinguis autoritat.
Els pares, directament?
Les famílies, molt, però inclús et diria que alguns equips directius també et deixen venut a la intempèrie, que tu penses, bueno, i jo aquí què faig? Soc un pallasso i estic esperant a que em tirin tartes a la cara. És que, mira, no m'ha sortit ni pastís, eh? Poso nerviós.
És veritat, li dius.
Sí.
No, el que passa, entre quan nosaltres, ja no parlo com a mestre, sinó com a alumne, anàvem a l'escola i quan deies, m'ha passat una cosa, els teus pares et qüestionaven a tu i anaven cegament a escoltar el que deia el mestre, alguna cosa hauràs fet i ell tindrà raó. Ara, que et qüestionen totalment el que fa la persona que hi ha davant, el mestre, l'ensenyant en aquest moment, hi ha hagut un abisme. Jo ja ho vaig començar a viure en els moments que jo treballava. Per exemple, en un moment donat, quan una criatura està jugant amb una cosa a la classe, li agafes i dius, mira, ho deixo aquí i m'escoltes ara, estàs tranquil, el que sigui, i a l'hora de marxar li tornaves, ara que et diu, és igual, ja me'n compraran un altre, tant li fa que tu quedis aquí, que ja en tindré un altre. Hi ha hagut un abisme en aquest aspecte. Jo penso que falta una mica... No hi ha res més important pels nens i les nenes, jo que he estat molt temps amb els petits, que l'ordre, el saber què ve després d'ara, el que hi ha abans, l'organització, això és importantíssim per ells, i això els hi manca. I aquesta manca que hi ha ara, de no saber on dinaré, on soparé, quina hora és, què faré, això les criatures ho porten molt malament. A vegades veus una criatura que va amb els pares a un súper, quan surt del col·le, i tot això, va plorant, tirant-se per terra, i això, jo penso, no saps que està cansat, que té ganes d'anar a casa, que l'escoltis una miqueta, que el deixis seure al sofà i mirar-se un conte? Has d'anar al súper aquest moment que el tens per allà tirat a terra. Hi han coses que es qüestionen perquè, bueno, perquè, no sé, se'ns han anat de les mans una miqueta, em sembla.
Jo, per mi, les relacions amb la família és la clau, és la base. De fet, és que no ens en sortirem si no tenim aquesta relació amb les famílies positiva. O sigui, jo no parlaria tant d'interferència. És veritat que es donen situacions molt, molt complexes, evidentment, i en molts marcs diferents. Crec que és una equació bastant fàcil. Si hi ha confiança de les famílies en el sistema educatiu i del sistema educatiu a les famílies, ens en sortim. Si no hi ha... No. I el que es necessita, sobretot, és col·laboració. És el que dèiem, al final el sistema educatiu va remolc del que és la societat. El tema dels límits al final i del paper que juguen les famílies dins de l'aula també és molt important de tenir en compte, no? O sigui, que hi hagin rols clars, que hi hagi una aliança clara, que hi hagi respecte i responsabilitat és la base, i al final és la disciplina, però la disciplina ben entesa, no? És el fet de ser disciplinat a l'hora de tenir un horari, de complir, com molt bé deies, no? Al final tot compta. Sí que és veritat que ens trobem ara mateix una diversitat d'alumnes molt diferents dins de l'aula, el de fa 20-30 anys, i això requereix doncs, maneres d'enfocar l'ensenyament molt diferents, també, no?
I la qüestió del català, perquè això també apareix molt sovint, diguem-ne. És a dir, l'escola com a símptoma del retrocés social del català i justament com a plataforma de picabaralla política i judicial. Ahir mateix en teníem un altre cas, no?
Parles tu o puc parlar jo?
Endavant, resumiria. Perquè tu has vist tots els canvis que s'han fet.
Sí, jo vaig fer l'ensenyament en castellà, vaig començar a fer de mestre en castellà i després vam estudiar per fer-ho en català. Jo penso que els mestres, les mestres que vam començar en el seu moment, totes, tots, érem catalanoparlants, en general. I llavors a l'aula no es parlava res més que en català. I si una criatura no t'entenia, no calia ni fer-lo plorar, ni fer-lo enfadar, ni el que sigui. Tu li explicaves les coses. Mira, això ho poses aquí i ho fas... I ho acabava aprenent, ho acabava interioritzant i ho acabava parlant en català perfectament. Ara, la majoria dels casos, quan una criatura no t'entén en català, se'ls explica en castellà i ja està, i aquí s'ha acabat. I després això, el retrocés, és perquè a les xarxes, a la majoria de coses que es veuen a les plataformes i tot això és en castellà. Jo l'altre dia vaig veure una pel·lícula a Netflix, em sembla que era Les lleis de frontera. He llegit el llibre en català, és a Girona, passa a Girona...
El Javier Cercas, sí.
Està subvencionat en part per TV3 i això, i no la vaig trobar en català. Me la vaig veure passar en castellà. Això és un punt negatiu que tenim. És importantíssim, això.
Jo, de fet, és que el fet de judicialitzar el que és la llengua vehicular i a més, amb un model d'èxit com és el model d'immersió lingüística a Catalunya de les últimes dècades, trobo que realment no ajuda. No ajuda i de fet, crec que no n'hi ha prou amb dir-ho. Al final és una qüestió que s'ha de treballar i s'ha de treballar bé. Soc molt defensor també del que serien les aules d'acollida, aspecte que també s'ha generat com un discurs reaccionari en contra de la diversitat multicultural. Crec que el repte, com he dit abans, és gestionar aquesta diversitat i fer-ho de manera positiva, fer-ho amb criteris d'equitat i sobretot de manera estructurada. Però el tema de la llengua catalana realment s'està polititzant una qüestió que funciona i el que no ens podem permetre, ni com a sistema ni com a societat, és el fet que una cosa que funciona retirar-la. Al final la llengua és comuna i per tant necessària.
Estic d'acord amb ells realment. I afegiria inclús una cosa que no depèn directament de l'escola, i és que jo penso, quan jo era petit, tot l'audiovisual que jo consumia, els dibuixos, eren els del Super 3 i eren català. Perquè els únics dibuixos que hi havia eren en català, excepte el cap de setmana, dos o tres canals que feien alguna coseta en castellà. I ara, jo, per exemple, estic a xarxes i jo faig molt contingut en català, a vegades alguna cosa també en castellà, depèn de l'idioma del llibre que he llegit, perquè parlo de llibres, però... Sí que és veritat que es veu com estrany o s'ha associat en els últims anys aquesta politització amb la llengua i sembla que per parlar català hagis de ser independentista en aquest cas, no? I crec que s'ha diluït i al col·legi nosaltres ens trobem aquest tipus de discurs de no, és que si parlo català soc tal o si parlo castellà soc qual, i és com no, deixeu de polititzar la llengua perquè realment és un símbol de cultura però també és una eina per comunicar-nos i estic totalment d'acord amb el tema de l'aula d'acollida que és fonamental, superimportant i d'allà es poden treure molt bons resultats però ja també com gent o famílies que no li donen importància al català, com per què el necessito?
Està clar que no n'hem de tornar a parlar, perquè ha sigut tremendament interessant aquesta segona àgora dedicada a l'educació. Ho hem de deixar aquí, Rosa Maria, Pau, Quim. No. Tornem a parlar un altre dia, de debò. Però ja sabeu que amb la ràdio sempre va molt de pressa.
Moltíssimes gràcies
a tots tres, de debò.
Gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Un altre cop, el teu amic el nostre sofà llit.
Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Projecte Home Catalunya organitzen Felicitats, un concert solidari per a persones amb addiccions. Música de Mozart, Bach, Brahms, Pau Casals, Manuel de Falla i Britten sota la direcció de Manel Valdivieso. El 12 d'abril, a l'Auditori de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
Arriba Els polítics, una de les obres més radicals de Wolfram Lotz, adaptada i dirigida per Leonardo Granados. Un poema teatral que tracta de manera incisiva, irònica i absurda el paper de la política en la societat contemporània. Del 9 al 26 d'abril, al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa. Més informació a fundaciojoanbrossa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
La Rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
I mentrestant el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. You can be amazing, you can turn a phrase into a weapon or a drug. You can be the outcast, be the backlash of somebody's lack of love. Or you can start speaking up. Nothing's gonna hurt you. If you say what you want to say and let the words fall out, honestly, I want to see you be brave. But what you want to say and let the words fall out, honestly, I want to see you be brave.
Rafa Vila San Juan, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Freddy.
Amb el Rafa sempre parlem d'històries relacionades amb el món de la salut, històries... en majúscula, però la d'avui és majúscula, subratllada, amb negreta i del tot, eh?
Sí, a més és una història que moltes vegades diríem això és més innovació que recerca, però
sí,
no, hi ha de tot aquí.
Hi ha de tot.
Aquí hi ha absolutament de tot.
Segurament la teniu present, perquè la història que avui volem explicar una miqueta en detall al matí de Catalunya Ràdio és aquesta.
Trasplantament de cara.
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament parcial de cara a tot el món provinent d'una dona que va rebre l'eutanàsia.
Els metges van poder fer imatges de la cara de la donant en 3D i fins i tot molles de silicona perquè els cirurgians poguessin...
Aquesta és la història que vam explicar ara ja fa uns dies aquí al matí de Catalunya Ràdio. El primer trasplantament de cara del món amb una donant que havia rebut abans l'eutanàsia.
Sí, fixa't una cosa, que ja deien, van fer proves amb 3D. Mm-hmm. I això per què? No? Jo m'he apuntat una sèrie de coses que, perquè la gent dirà, un trasplantament de cara, això vol dir cirurgia estètica. No, perquè no és només la forma. La forma és una part, però el funcionament és un altre. És a dir, això no és que t'aprimin el nas i que diguis, mira, ja estàs molt, molt bé estèticament. Això és... cal donar-li un funcionament. Uh-huh. Per tant, hi ha les dues coses, com un cor, que cal donar-li el funcionament, però, a més, una estètica, que és una cara. I aquí comences. Jo m'he apuntat una sèrie de coses que igual algun dels convidats em pot dir, no és així. Mira, s'ha de trasplantar pell, grassa, os, músculs, nervis i fins i tot vasos sanguinis. Per tant, això vol dir que al darrere de tot això és possible només si hi ha una recerca de que tot això es fa perfectament. 3D, m'imagino que és que el que es fa és dir d'on la traiem fins on intervenim, les connexions estan assajades, diguem-ne, en 3D, suposo, eh?
El Rafa feia referència als dos convidats. En tenim dos, els dos convidats. El doctor Joan Pere Barret. Doctor Barret, què tal, com estem? Bon dia.
Moltes gràcies.
Que és el cap de cirurgia plàstica, estètica i reparadora de l'Hospital de la Vall d'Hebron, responsable d'aquesta operació, i, sobretot, la pacient, Carme Gil. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé. A ratets, però bona. Quasi sempre bé.
Abans que res, explica'ns una mica com va anar tot, Carme. Tu què és el que et va passar, que t'ha portat en aquesta intervenció?
Bueno, jo ja fa un any i mig vaig tenir una picada i vaig agafar una bactèria. Aquesta bactèria pues, em va portar a 3 UCIs i em van tenir que... Bueno, em van tenir que fer unes intervencions per treure'n tot el que estava necrosat, perquè se m'havien necrosat part del cos. Mm. sobretot, el més important va ser que se'n va menjar el llavi superior de lo que seria l'os superior i el nas. O sigui, se'n va quedar un forat en l'eix de la cara. Això, doncs pues, clar, no em deixava menjar perquè no podia obrir la boca. I, bueno, no podia fer quasi res. I llavors, doncs, pues, bueno, vam fer una recuperació primer del meu cos, perquè el meu cos jo no podia caminar, jo no podia obrir les mans, no aguantava sentada. Vam fer tot aquest tipus de rehabilitació, que va anar molt bé, molt ràpid. I després pues, vaig començar a investigar què és el que podia fer amb la meva cara. Perquè hi havia metges que ho havien mirat i m'havien dit que, bueno, pues que s'havien d'anar fent pegotes, no?, que deia jo. I jo li deia, però vosaltres el que em fareu seran xorissos, perquè m'agafareu un tros d'una bar i me la posareu a la cara. Dic, tot això seran petits xorissos que tindrà la cara. Llavors això a mi no m'agrada. I em vaig enterar que hi havia un doctor que havia fet trasplantament de cara, que es deia doctor Barret, que estava a l'Hebron, i vaig anar a una visita i vaig parlar amb ell. I bueno, i quan vaig parlar amb ell, ell em va comentar les possibilitats que jo tenia i vaig optar per el trasplantament de cara. I així va ser. Després, al cap d'uns mesos, no gaires, em van trucar i em va dir, demà vine, que t'operaré. I ja que estic.
Demà vine, que t'operaré, eh? Sí. D'un dia per l'altre, eh?
Sí, va ser així.
Sí, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Si et poses menys nerviosa, suposo, una mica, o no?
No, tens tantes ganes de fer-ho, que jo no estava nerviosa. El que tenia era moltes ganes de fer-ho.
Doctor Barret, expliqui'ns una mica com ha anat això. El Rafa feia abans aquesta llista de coses que s'havien de canviar. Anaven bé una mica o no? Tota la feina que havia de tenir?
Sí, sí, anava bé, anava bé. Una miqueta, tota la feina que vam tenir és com a qualsevol doncs, cirurgia de trasplantament, no? En el que doncs, sí, s'han de trasplantar tota mena d'estructures, en el cas dels teixits tous, no? Vascularitzats, com és la cara. I és cert que no estem parlant d'estètica, sí que hem de retornar a lo que és una fesomia, un rostre, per poder ser de nou socials, poder fer allò que fem cada dia, no? Com a éssers humans. Però el fonamental és la funció, és a dir, això es fa perquè algú pugui menjar, respirar...
Parlar.
Doncs parlar. I després de fer el trasplantament, doncs s'ha preguntat doncs, si després hi ha tot un procés de rehabilitació que pot durar mesos o més d'un any, perquè un cor a la que li dones de nou la sang batega, un fetge comença a fer la funció metabòlica, un ronyó doncs, fa orina de seguida, en canvi una cara sí que està viva, però encara no té aquella funció que és la de moure's, la d'expressar, la de poder parlar, respirar bé o menjar, en el qual després hi ha tota una feina per arribar durant molt de temps a aquest punt de que la funció és l'òptima i l'excel·lent doncs, al cap de molt temps. I el tema de la impressió en 3D, que significa és que en aquest sentit ja tenim la possibilitat, juntament amb la unitat d'impressió en 3D del Servei de Radiologia, el Vall d'Hebron, en el que ens poden, després de prendre imatges, tant d'atacs com de ressonàncies magnètiques, com les mateixes fotos de les persones, doncs poder fer molt ús d'impressió en 3D amb biomaterials per poder tenir la representació d'allò que la deformitat, allò on hem d'anar, assajar fins i tot la cirurgia, fer els talls i crear també guies de talls. Què són? Són peces que s'esterilitzen i la podem col·locar sobre la cara de la persona i aleshores vull dir fer els talls tant amb el donant com en el receptor perquè allò encaixi molt bé.
I el fet que la persona donant fos algú qui s'hagués administrat l'eutanàsia, en aquest cas, per què és rellevant?
El tema que rellevant, primer de tot, per la gran doncs, aportació d'amor i generositat, no? De lo que és algú que ha d'arribar, no?, en la seva vida aquesta decisió i després has de portar vida als altres, no? Això sens dubte, no? Aquest nova visió també lo que és la possibilitat de donació i del món de trasplantament. Però sí que en el cas del que és també la cirurgia de trasplantament, no només nosaltres, sinó la resta de companys d'altres òrgans, és que ens dona, doncs, doncs, un preavís de diverses setmanes d'antelació, en el qual podem també tenir aquestes imatges, aquests tags, fer la impressió també del donant, preparar-ho tot, en el qual fins i tot assajar la cirurgia al Departament d'Anatomia de la Universitat Autònoma, en el qual ens dona aquest temps per trobar també, en el cas dels altres companys, el receptor ideal, òbviament, que sempre ho fan, però encara amb més temps, i a nosaltres doncs, poder preparar una cirurgia de manera gairebé amb una exactitud al 100%.
Clar, perquè, bueno, a veure, de tot el que està parlant el doctor, jo diria que la paraula clau és esperança, esperança per la Carme, que anirà millor, és a dir, que encara millorarà la seva capacitat, no funcional, perquè això és molt important, funcional, és a dir, si no, és que no podia menjar, no podia pràcticament parlar, no podia fer res, no?, que tingués, però... Jo el que anava a dir és del que he llegit. Hi ha molt pocs casos, és a dir, de fet, de cara sencera, diguem-ne, un trasplantament sencer de cara no hi havia casos, no? Estem parlant de molt pocs. Això és una cirurgia pràcticament... Perquè quan parlem d'un trasplantament de cor, més o menys, ja sabem com es fa, no? Bé, no jo, però vosaltres. Però en tot cas, és, no diria que matemàtic, però de cara no és personalitzat. No és una cosa que diguis... Escolta'm, és que per mesures, per tot... Per tot, pràcticament, haig de pensar en pacient, donant i capacitat de portar-ho. I al final, evidentment, aquí hi ha un pacient, i sembla, pel que diu la Carme, que és un pacient amb força i amb capacitat i amb ganes, però aquí, a més d'un pacient, hi ha un equip quirúrgic que ha de decidir es pot o no es pot fer. En canvi, un trasplantament de cor, jo crec que ara ja està més, és més automatitzat. Jo diria, és individualitzat, això?
Sí, és absolutament individualitzat. Home, també parlant dels companys, per això sobretot, com parles amb el tema del cor, també el cor és força individualitzat encara. Òbviament, els programes de desplegament de cor tenen moltíssima, molt experiència d'anys, dècades, no?, de funcionament, però ho hem de pensar, en el cas del cor, que un cor batega amb una força, amb un volum de litres per minut que envia tot el cos, i clar, no podem trasplantar un cor d'una persona d'un metro 60 a una persona de dos metros, perquè aquell cor farà una insuficiència cardíaca. És a dir, també s'ha de personalitzar bastant, però sí que és cert que en el cas de la cara, doncs tenim unes mesures, tenim, òbviament, primer la compatibilitat biològica, com qualsevol trasplantament, i una vegada tenim un possible donant, també hi ha unes altres compatibilitats, que són les antropomòrfiques, òbviament també tenim, alguns tenim el cap gran, no?, com jo, d'altres el cap més petit, no?, una distància entre els ulls, una mena de mesures. El que és els ossos facials de cada un són diferents, en el qual, per això és la importància, no?, de la impressió en 3D per poder fer l'encaix perfecte, i fins a arribar al fototip de la pell, és a dir, cada un tenim un color, en el qual, òbviament, volem fer un trasplantament que tingui la funció, també té aquesta funció cognitiva d'expressivitat, no?, de lo que és les emocions, però, òbviament, després l'estètica sí que té també una part important en el qual, per exemple, el match del color, pel fet de poder sortir al carrer, que la gent no se'l quedi mirant contínuament. El que volem és que la Carme i com ella, doncs, puguin sortir al carrer i siguin invisibles, anònims, com qualsevol.
Perquè, Carme, quan tu ho explicaves ara, tots on et van parlar d'un trasplantament de cara.
Sí.
Però la primera vegada que sents a parlar d'un trasplantament de cara, què vas pensar?
Pues no sé. Jo crec que vaig pensar que era la meva oportunitat. En cap moment no vaig tenir ni por de fer un trasplantament de cara. El que sí que tenia molt clar és que a mi això d'agafar trossets i anar col·locant trossets a la cara, a mi això no em solucionava la vida. Jo volia fer una vida normal. I això era un... Cada any tenia que passar pel quiròfano. Amb la qual cosa jo deia, ja em passaré la vida al quiròfano, no faré res més. I llavors tenia molt clar que si es volia fer el tractament de cara, pues que faria. I bueno, ja ho sé. En cap moment vaig tenir por. Vaig dir, un tractament de cara, clar, jo no tenia ni idea com es feia. Sí que havia vist alguna cosa per internet. I vaig pensar, bueno, no està malament. Tampoc era una cosa que fos perfecta per mi, però jo vaig dir, bueno, és el que tinc a fer i ho faig i ja està. O sigui que, bueno, és així.
Com et trobes ara? Deies al principi, hi ha dies de tot, però...
Hi ha dies de tot. Em trobo bé. Estic pagant el peatge del que és la intervenció. Ara prenc uns medicaments, aquests medicaments que fan, que jo tingui el cos a vegades que dic, mare meva, sembla que vingui d'una marató. Però això són els medicaments. Ara, cada dia s'aniran posant al seu lloc i jo cada dia avançaré més. O sigui, bueno, si no tinc cap problema, que jo crec que no el tindré, però bueno. I I ara és fer jo l'exercici que faig, jo vaig amb una neuro... Perdó. Amb una persona que el que fa és treballar a la cara, treballar amb volums, amb textures, perquè jo la meva cara comenci a notar les coses. Llavors, això ja és qüestió meva, d'ella, de logopedes... Bueno, jo ara estic també amb uns metges que em tenen controladíssima. Però bueno, tinc molta feina, eh? No crec.
Doctor, jo sento que estigui aquí la Carme per escoltar això, però m'agradaria preguntar-li, per ell ha sigut un canvi, una inflexió? Per vosaltres, com a equip mèdic, és també una innovació? És a dir, a partir d'ara comença un període nou, i no vull dir que ella fos un ratolí que practiquéssiu, sinó que ha anat tan bé que d'alguna manera... Algú s'ha après d'això, no?
En cada cirurgia aprenem, sens dubte. Si la medicina sabeu que és quelcom que tu estudies a la carrera i després has de continuar estudiant tota la vida, perquè la medicina que vas estudiar fa ja més de 30 anys no existeix. D'avui és totalment
diferent. Miri, em celebro que... Perdó que el talli, però és que ho pensava abans, quan vostè explicava tot el procés, deia, clar, això fa... No 30, 10... Hauria sigut... No sé si existia tot això fa 10 anys, totes aquestes tècniques que explicava abans que s'havia de fer.
Bueno, no? Tenim una història ja de 20 anys des que es va realitzar el primer trasplantament de cara, el primer parcial al món, va ser Amiens, no? Al nord de França. Vall d'Hebron vam fer el primer el 2010. No? I bé, com comentava abans, és per una minoria de casos. A Vall d'Hebron en 15 anys hem fet 3 trasplantaments de cara i més de 40.000 intervencions quirúrgiques, no?, en pacients, en el qual realment toca menys d'un per 10.000, no? Però sí que és cert el que comentava, sí. Són punts d'inflexió. Sens dubte, hem après molt en el decurs d'aquests 15 anys, en el amb els nostres pacients, sempre aprenem una miqueta, doncs tots els resultats, doncs com l'eficiència del que fem, i en el cas d'aquest trasplantament hem après a fer servir també, no, innovacions a nivell tecnològic, de control, doncs, de temps real de com es va oxigenant els teixits, tenien un control absolut del que estava passant, no?, amb una màquina, que és la primera vegada que s'ha utilitzat un trasplantament de cara, i això ens donava una idea de saber què podia passar en les properes hores, és a dir, avançar-te a possibles complicacions, que no hi van haver, però podien haver. No? Després, amb el que és les guies de tall, la impressió en 3D, la primera vegada que s'utilitzava, això hem après també, doncs, a donar nous fàrmacs en la inducció de la immunosupressió, són anticossos biològics preparats per, com potser, modular, que no hi hagin rebutjos aguts, i això podia funcionar, tant igual a poc a poc anem avançant.
Ah, perquè el rebuig ha de ser igual que el de qualsevol altre trasplantament, és a dir, que pugui haver rebuig, no? Ah. I per aquí els immunosupressors. Però només tinc una pregunta, perquè, clar, en el cas de la Carme, ha estat un bacteri. Però suposo que això es pot aplicar també a persones cremades, a d'altres tipus de situacions de gent que perdi una part de la seva fisonomia, diguem-ne, facial.
Sí, les indicacions per el que seria és per deformitat facial, no, de tota mena. Fins i tot posa oncològica, no, si un està guarit, tot i que en aquest sentit les persones han de saber que aleshores podries fer que tornés a sortir el càncer, no? Però realment han de saber lo malament que estem per poder assumir o no els riscos del que els oferim, no, a les, als pacients. Però sí, per deformitats, per cremades, per deformitats congènites, no, per neurofibromatosi tremenda, no?, que pugui tumors molt grans, benignes a la cara, traumatismes, o sigui, perdis part de la cara per a les guerres, també,
guerres, sí,
i també per, en aquest cas, doncs, per necrosis, per infeccions.
Mm. Abans la Carme ho explicava, és a dir, hi havia una sèrie de coses que no podies fer i ara pots fer, és a dir, menjar, respirar, xerrar, no sé si ets gaire xerraire. Xerraire?
Oh, mare
meva. Sí, no?
Sí. És molt xerraire. Fins i tot el doctor Baena, quan li va treure la traqueotomia, va estar a punt de dir-li, te la torno a ficar, perquè no pares de parlar.
És veritat. Soc una mica fatxada.
Bueno, sí. No, mira,
allà a la UCI em deien, és que no sé, que allà ni bajo l'aigua. Deien, és una cosa... Sí.
El que anava a demanar, de tota manera, és que també hi ha un punt estètic. Suposo que la primera vegada que et mires al mirall, després de l'operació, devia ser un, no sé si un xoc o un moment molt especial. O les dues coses. Sí, les dues coses, eh?
Sí. Sí, perquè, bueno, no tens ni idea de com estàs. Clar, jo segur que estava millor que com estava abans, perquè estava fatal. I, bueno, i va ser que una de les tardes que estava la meva filla amb mi em deien, cuando te quieras ver, quan vulguis, ens dius que tal, que te dirigirem a la psicòloga, perquè no sé, no? I jo deia, quina història, no?, una mica. Però bueno. I una tarda estava la meva filla amb mi, saps allò que estàvem parlant, i ella cada dia que veia em deia, que bé, avui tens el nas perfecte. Avui que tothom em deia que estava guapíssima, era mentida, però bueno. I llavors li vaig dir, ah, sí? O li tornen al mòbil? I em va dir, segur? Perdó. Diu, sí, dóna'm el mòbil, que em vull veure. I em va donar el mòbil, em va mirar, ella amb una cara d'espantada, com dient aquesta ara, no sé què li passarà, i em va mirar i vaig pensar, ah, bueno, dic, pues no està tan malament. I ella es va quedar tota sorpresa i em va dir, mamà, t'agrades? Dic, mira, ni m'agrado ni no m'agrado, però tinc cara, i això fa molt poc que està fet. Feia 5 dies. Dic, això ha d'anar a millor. Amb la qual cosa, sí, estic contenta. I així va ser, cada dia vaig estar millor. Però, clar, la primera impressió és, ai, el nas, ai, la boca. Que la boca era tota com de vitamini, que les infermeres em deien, oh, quina boca t'ha posat el doctor, nena? Oh, quins llavis, jo haig de parlar amb ell. Totes volien parlar amb el doctor perquè li posés els llavis. O sigui que la veritat és que, bueno, bé, la veritat és que va estar bé, va estar amb la meva filla, que va ser molt íntim. Jo tampoc volia que estiguessin allà tots els metges ni res, perquè no sabia com reaccionaria, però vaig reaccionar bé. Vaig dir, bueno, ja tinc cara, ara cada vegada s'ha d'anar millor, i ja està.
Perquè això és un procés, vull dir, això és un procés que continua ara mateix, no?
Sí, és un procés que continua, està anant molt bé, molt ràpid, no? La Carme recupera la sensibilitat i cada cop està encara recuperant més la sensibilitat fina, la funció motora, tot això és un procés, és una situació en evolució, no? Cada cop a millor. No, però encara, com comentava abans, queda un temps per endavant, perquè ja es trobi cada cop més forta, cada cop menys medicaments, en el qual menys efecte de cansament, i a poc cada cop més funció. I en aquest tema de veure's, nosaltres esperem que sigui la persona, no?, que del procés de trasplantament de cara...
Que
ho demani. I sempre, com comentava, que estigui la psicòloga, la psiquiatra, no és perquè diguis, ai, Déu meu, vull dir, el que veurà, vull dir, és un desastre, sinó perquè és un canvi, no? El que passa que hem d'entendre que la majoria de persones s'han hagut primer d'adaptar a veure's malament, molt malament.
Molt malament. No?
És a dir, tenim una fisomia d'abans, després un jo d'abans, un jo deformat i un jo nou, no? I aleshores, vull dir, això s'ajuda després a dir, doncs això, com ha dit la Carme, doncs no està tan malament, no? Però almenys em veig humà.
No està gens malament. No està gens malament. És a dir, es pot, com deia ella abans, surto al carrer i passejo i estic i faig la meva vida, no, Carme?
Bueno, ara no, perquè com que tothom em coneix...
Que això, anava a dir una cosa. Som molt empipadors els periodistes, sí, no? Vull dir que...
I la gent del carrer, que a mi em fa molta il·lusió quan sí. La gent em diu, ets la Carme? I sí. Ai, que bé, escolta, com alegro, que tal, que qual... Saps, però, clar, els amics, la gent de l'escala mateix, que quan vaig arribar tothom em feia molta gràcia perquè parlaven amb mi i jo portava la mascareta. I li deia, que voleu veure? I tots, sí, 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 sí. O sea, era tot així. I ara vaig al carrer i a vegades em coneixen. I, bueno, tinc ganes que arribi un moment que ja ningú en digui res.
De tornar a l'anonimat una mica,
exacte,
no?
Sí, exacte, sí.
I tot això amb aquesta història, que crec que no ho hem dit, que és del sistema públic de salut.
Això és el que anava a dir. És a dir, moltes vegades ens plantegem, escolta'm, el sistema públic, el sistema privat, escolta'm, si tens qualsevol cosa que sigui greu, ves al públic. Sí. Entre altres coses, jo he llegit que a l'equip sou 100 persones, a l'equip que heu estat d'alguna manera implicats, no? Això és evident que només ho pot fer, diguem-ne, un compromís, per començar, una vocació i una capacitat del sistema públic perquè està permanentment en recerca, perquè està permanentment investigant, no? Jo crec que aquí
En fi, crec que hem de posar la catifa vermella per on està el sistema públic, perquè aquests casos també són necessaris i només es podran fer si tenim un sistema públic fort i que estigui ben engreixat.
Doncs escolta, mil milions de gràcies al doctor Barret per acompanyar-nos avui i explicar-nos aquesta història. I gràcies també a la Carme. Gràcies. Molts ànims amb la fama, a veure si torna l'anonimat aviat.
A fer-ho.
Moltes gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies.
Gràcies, Rafa. Ens veiem.
Una abraçada.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.